Planeta Vivo.
Hoy me siento inmensamente feliz. En Planeta Vivo estamos de enhorabuena, pues hemos sido galardonados con el Premio Biocultura de Radio 2016. Recibir un premio es flotar, agarrarse a un globo y salir volando, acercarse a la luna y admirar la belleza del planeta desde un plano cenital. Pero hay algo mejor que recibir un premio, que es recibirlo dos veces. Y eso sí que no te lo esperas. Planeta Vivo recibió el premio Biocultura 2010 cuando llevábamos dos temporadas en antena, entonces en Radio 5 y también en Radio 4, la emisora en catalán de Radio Nacional de España. Ahora, 6 años después, lo recibe por continuidad y perseverancia. El galardón premia la difusión de contenidos sobre el mundo de la ecología y la salud como patrimonio absoluto y sensible de nuestro planeta y nuestras sociedades. Pues como decía, si recibir un premio te hace flotar y volar, recibirlo dos veces te hace tocar el cielo. Muchísimas gracias Biocultura y Asociación Vida Sana por pensar en nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, oyentes, a los que captáis las ondas y ya lleváis 8 temporadas haciendo pequeños gestos. Muchísimas gracias a Víctor Úbeda, coordinador técnico de Radio 5, por estar siempre ahí. Muchísimas gracias a todos los responsables de Radio Nacional que han apostado por Planeta Vivo y lo han mantenido en antena. Con especial mención a los primeros que creyeron en él, Pep Caballol, de Radio 4, y Juan Izquierdo, de Radio 5. Gracias por creer en la necesidad de que una emisora pública como Radio Nacional debe tener un espacio como Planeta Vivo y gracias a ello se haya convertido en la primera emisora de radio y primer medio de comunicación en realizar una iniciativa de estas características, cumpliendo así su mandato de servicio público. Durante 8 temporadas hemos aprendido juntos a hacer pequeños gestos, a aportar nuestro pequeño granito de arena para preservar el planeta, a concienciarnos de que somos corresponsables con todo lo que le acontece y de que la solución también está en nuestra mano. Hemos aprendido ecología doméstica y nos hemos familiarizado con términos como las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, y con conceptos como la economía circular o la economía azul. Nos hemos maravillado con la fortaleza y perseverancia de algunas especies para sobrevivir al cambio climático, con la simplicidad radical de Jim Merkel y las conclusiones de pensadores como Chopra, de que la verdad simple de Gandhi sigue muy vigente. Por todo ello, dedicamos el premio a todos vosotros, nuestros oyentes, y a todas aquellas personas que no dejan de hacer pequeños gestos desde la convicción que solo los pequeños cambios que gestemos en nuestro interior serán los grandes cambios que queramos ver en el mundo. Gracias a Biocultura por el premio y felicidades por la que ya es la 23ª edición de la feria dedicada a productos ecológicos y de consumo responsable más importante de España y que este año se celebra del 5 al 8 de mayo en Barcelona. Haz gestos. Los pequeños gestos son poderosos. Haz un gesto para preservar el
Planeta Vivo.
Ana Grimau, Radio 5, Todo Noticias.
Així s'ha anat acomiadant cada 8 anys. Ana Grimau, bon dia, bona hora.
Bon dia.
8 anys, ja.
8 anys. Han passat volant,
Han passat volant, fent microcàpsules.
Uns microespais, sí.
Uns microespais dedicats a quelcom que avui ens pot semblar el més normal del món i que fa 8 anys això era gairebé com tirar-se a una piscina sense aigua.
Bueno, era exòtic. Fa 8 anys parlar d'ecologia o parlar de consells d'ecologia domèstica era exòtic. Vull dir, som el primer mitjà de comunicació que hem fet un espai d'aquestes característiques. Són, evidentment, la primera emissora pública doncs, que ha fet això i que encara ho manté. I que hem tingut la continuïtat de sempre mantenir-lo en antena, no? Cosa que, bueno, ens enorgulleix moltíssim. Jo em sento molt, molt orgullosa. Vull dir, de fet, aquest espai va sorgir a Ràdio 4 perquè aleshores, doncs, el sotsdirector, el Pep Caballol, va dir, escolta, hauríem de fer alguna cosa de medi ambient. Pensa alguna cosa, no? I a mi em va venir el cap això, li vaig presentar la proposta, m'ho va comprar de seguida i em va dir sí, sí. I ho feia, de més a més, a la meva feina.
Uh-huh.
I aleshores jo vaig aconseguir el trasllat a Televisió Espanyola, perquè és la mateixa empresa, Ràdio Nacional i Televisió Espanyola, i aleshores, abans de marxar, em va agafar un propòsit, em va sorgir del cor, vaig dir, això que feia 2 o 3 mesos que ho fèiem a Ràdio 4, vaig dir, això ha d'anar més enllà, això ho ha d'escoltar més gent, perquè això és molt important, no? Jo vaig pensar que era molt important, doncs per la societat, pel planeta, per la humanitat, vaja. Vull dir, pot semblar molt ridícul, no? Però vaig pensar que era una cosa bona i que s'havia de fer arribar més gent, no? I diuen que les coses que sorgeixen del cor, autènticament del cor, són les que funcionen, i jo no ho sé si ha funcionat o no. Jo el que sé és que només he tingut que satisfaccions amb aquest espai. He tingut 2 premis, però sobretot he tingut un feedback de la gent brutal. Vull dir, associacions de veïns demanant-me els guions per poder-ho parlar a les reunions d'escala. Clar, és que estem parlant de fa 8 anys. Vull dir, ara amb 8 anys tot és molt normal, però en aquell moment la gent no sabia ni què era reciclar. I clar, estem parlant, va arribar a tots els racons d'Espanya. Radio 5 és una emissora molt, molt escoltada, ha estat líder d'audiència molt de temps. Pensa que, a més, la cobertura que tenim nosaltres som una emissora pública, i per tant, com no tenim publicitat, no som carnassa d'EGM. Però en canvi, com tenim una cobertura molt, molt gran, i a més, vull dir, tenim molta tradició, som molt escoltats.
La cobertura de Ràdio Nacional, òbviament.
Desgraciadament no la té tothom.
No la té tothom.
Per exemple, la SER i aquestes emissores que diuen que tenen tanta audiència només se senten a les ciutats, grans ciutats de província, però després a la resta no se senten. No sé com poden tenir tanta audiència, però bueno, allà estan els EGMs, no?
D'alguna manera, però a l'Anna Grimau en més d'una ocasió li diuen: bé, i això Ràdio 5? Què és això? Més d'una ocasió s'ha hagut d'explicar...
Jo? Aquí a Catalunya,
aquí,
vols dir?
Sí.
Bueno, aquí a Catalunya és bastant més escoltada. A veure, a mi és... Ningú mira televisió espanyola aquí a Catalunya, però jo cada vegada que surto poc, vull dir, puc sortir 8 segons amb una entradeta, a mi em veu tothom. Llavors penso... no enquadra, no?
Bé, si... perquè segurament la primera sorpresa per molts és... però Anna Grimau, però que no és la que surt per televisió, però que feia alguna cosa o fa alguna cosa de ràdio.
Jo, per exemple, vaig estar 18 anys a Ràdio Nacional d'Espanya. I en aquests 18 anys tothom em deia: nena, t'he sentit a la ràdio, sí, t'he sentit a Catalunya Ràdio, perquè com parlaves en català...
Entesos.
Tothom es creia que era Catalunya Ràdio. Què passa en televisió espanyola?
És a dir, havies anat molt sovint al Passeig de Gràcia, als estudis de Ràdio Nacional al Passeig de Gràcia?
Allà, de tota la vida, he estat 20 anys allà. 20 anys, sí.
Els històrics estudis de Ràdio Nacional al Passeig de Gràcia.
Número 1, sí.
En què cada planta tenia una de les emissores de Ràdio Nacional, almenys antigament. Després suposo que ja es va reorganitzar
tot
una mica.
De fet, era la quarta planta, tenia redacció d'informatius, la quarta planta tenia programes i direcció, i després teníem el Torreo, com dir, on hi havia tota la part tècnica i de manteniment. I era, bueno, era un lloc espectacular.
Allò era entrar en un transatlàntic, era allò, no?
Bueno, allò entraves en un transatlàntic a la primera època com molt, vull dir, una ràdio, jo com vaig arribar, clar, estem parlant de l'any 89, i tenia 20 anys, la primera vegada que vaig entrar allà a treballar, i bueno, allò era hiperfranquista, no? Vull dir, clar, vull dir, fins i tot l'arquitectura era...
Tot imposava, no?
Sí. I la ràdio en si, o sigui, era el moment de l'obertura democràtica, era una ràdio que va ser hiperpionera, tant a nivell de continguts, vull dir, molt, molt progressista, molt, bueno, vull dir, evidentment ha sigut la primera en català, i durant tota la història ha continuat sent molt, molt pionera en moltes coses, vull dir, té continguts, o sigui, té el problema que el que és la direcció de programació, doncs és un desori, diem-ne, doncs perquè bueno, quan totes les empreses públiques que depenen dels governs acaben sent un desori, doncs, bueno, perquè tampoc ens deixarem amb això, estaríem aquí per les 3 hores.
Un debat enorme.
Però en tot cas, la qüestió és que té uns continguts que són, jo trobo, molt capdavanters. No?
Però ho dic així perquè sempre has estat una defensora del mitjà públic.
Sempre.
De l'àmbit públic, sempre.
Sempre, jo penso que...
A part, una defensora aferrissada, militant, gairebé.
Sí,
diríem,
sí, sí, sí. Jo, la veritat és que vaig descobrir aquest món quan tenia 20 anys i penso que jo em sento hiperprivilegiada per poder treballar. O sigui, jo, a vegades la meva empresa i totes les empreses són un desori a nivell organitzatiu, directiu, digue-li com vulguis, però jo treballo pels ciutadans i a mi la satisfacció que em dona això... no té preu, vull dir, a mi a sobre em paguen al final de mes. Però jo quan veia el feedback que, per exemple, tenia Planeta Vivo amb la gent, no? Amb les associacions de veïns, amb catedràtics d'universitats que m'enviaven mails i em deien que, sisplau, els hi passés els guions, que eren objecte de debat a les seves classes a la universitat, clar, jo em quedava quadres, no? Però no només això, sinó que amb el dia a dia de fer les notícies... L'altra setmana passada vaig estar amb una persona, amb un senyor que havia passat de tenir una vida normal a estar 6 mesos dormint al carrer i porta 6 anys en equipaments públics, vull dir, ho va perdre tot, vull dir, de tenir una empresa, una família, una vida totalment convencional, vull dir, va passar a no tenir res. I això, o sigui, poder accedir doncs, a totes aquestes històries, no? Poder estar amb un gran científic un dia i amb un altre dia amb una persona que l'acaben de desnonar i poder estar doncs, amb un artista, vull dir, estar aprenent cada dia coses i saber que també que aquest aprenentatge, doncs, que tot això que tu t'arriba, tens el privilegi que t'arriba, pots ser missatger i pots difondre-ho i transmetre-ho a la resta de la societat, no? Que puguin aprendre d'allò, d'aquella experiència vital d'aquella persona, jo penso que això no té preu. I per mi això és el servei públic, no? Sobretot treballar pels ciutadans, no? Vull dir, quan hi ha un incendi, no poder d'alguna manera ser útils a la gent, no? De dir, escolta, aquesta carretera està tallada, aneu per aquí, aneu en compte amb això, s'ha de fer això, els voluntaris, vull dir, no sé, no té preu, vull dir, penso que és una feina que jo estic molt, molt agraïda de tenir-la i la disfruto molt i ja fa uns quants anys que la faig, ja fa 27 anys.
Han canviat molt les coses en 27 anys, però tornant a l'inici de la conversa al Premi Biocultura, o sigui que Planeta Vivo gairebé va ser un d'aquells encàrrecs que vam posar sobre la taula, no sé si dir, hi ha una vocació o allò que, mira, ara em ve de gust fer això i resulta que m'encarreguen alguna cosa que em vindrà molt de gust fer, com és parlar d'aquests temes, o no? O els temes mediambientals,
fet,
per l'Anna, no eren...
No, jo
tenia l'interès que podien
moment,
tenir moltes altres coses.
No, evidentment els temes mediambientals m'interessaven i m'interessen com moltíssims altres temes. Jo el problema que tinc és que m'interessa gairebé tot. I llavors em costa molt centrar-me en una cosa, no? Vull dir...
Ho dic per si era una proposta que d'entrada et va semblar llaminera, no, o vas dir, mira, va...
Va ser una proposta que em va sorprendre en un moment donat, perquè el Pep em volia en aquell moment doncs, canviar la programació i volia fer un altre tipus de programació, més Radio France, no més de bueno, una mica el que ha fet Radio 5 després, mm-hmm. És una idea que ja va sorgir de Catalunya a Radio Nacional fa molts anys.
Aquestes càpsules de coses, eh?
Sí, uns microespais.
Càpsules de continguts, sí. que és el que és Planeta Vivo, una càpsula de continguts.
Sí,
no?
En Radio 5 té informació cada hora, cada quart, i cada quart té informació. I aleshores, després, la resta del temps, un pla esquitxant doncs, amb petites càpsules, petits microespais, que el que fan és aportar doncs, sobre tot tipus de temes, no? Informació sobre medi ambient, sobre el que sigui, salut... I què fa? Llavors que és molt ric, perquè tu pots anar treballant i pots anar escoltant, i clar, tu escoltes les veus i les formes de pensar de molta gent diferent, i això també et fa un pluralisme, bueno, és una programació, no l'hem inventada aquí, eh? És una programació que almenys a França ja fa molts anys que està.
O sigui, és un patró també de...
Sí, és un patró.
Diguem-ne, de les emissores públiques franceses.
Que potser ho han copiat dels americans, la veritat és que no ho sé.
Però en principi un patró que es demostra útil i sobretot que permet aquella flexibilitat de... opinions, totes les que vulguis en una hora de programació.
Tot tipus de veus, no?
Total, el repte era parlar de qüestions ambientals.
Sí, em va dir, proposa'm un petit espai de medi ambient, i jo vaig pensar, a veure, què ens falta a la gent? Ens falta saber, ens falta tenir doncs, consciència, no? I vaig dir, vull aprendre, juntament amb els oients, que és el que he fet durant aquests 8 anys, vull aprendre què haig de fer per preservar el planeta i per cuidar una mica la casa dels nostres fills, perquè no és ni la nostra casa, de fet no és ni nostra, no? Vull dir, sempre pensem els humans que el planeta és nostre, evidentment no és nostre, i però en tot cas sí que serà la casa i és la casa dels nostres fills i els nostres nets, no? I amb aquesta idea, doncs, hem anat, jo pues, explico tot el que m'hi crida l'atenció, no? Tot el que...
Primera qüestió, parlava doncs, esclar, la professional, la ciutadana, la mare... tot, d'alguna manera, en aquest petit espai?
Sí, sí. Sí. Bueno, la persona, diria
la
jo.
Persona.
Sí, jo diria la persona, sí, sí.
Recordes aquella primera càpsula, de què anava?
Sí, la primera càpsula anava de coses molt, molt senzilles, que ara farien riure, no? Com no malbaratar l'aigua quan rentes els plats, com no malbaratar l'aigua a la dutxa, com contaminar menys...
Vaja, que
com...
es podria tornar a passar ara, amb
sí,
la mateixa vigència.
Sí, el que passa que ara diem-ne que la societat està conscienciada, té consciència, a més hem passat una sequera a Catalunya, vull dir, hem agafat tots aquests hàbits, abans, fa 10 anys no els teníem, fa 10 anys la casa era gran i malbaratàvem tots els recursos. I ara... hi és aquesta consciència, però també hem de pensar que aquí a Catalunya aquesta consciència hi és, jo penso que hi és, i Espanya també comença a ser-hi de forma molt, molt, molt extesa, però clar, quan jo vaig començar a fer a Radio 5 los pequeños gestos, clar, estava parlant en pueblos perdidos que no havien sentit mai parlar, però de fet, a veure, els consells aquests no és res més que recordar el seny dels nostres avis. Aquí no estem, jo no estic descobrint a través dels experts cap cosa, és el seny, és aplicar el seny, és estimar les coses, és cuidar-les i és, bueno, vull dir, ser una mica no sé, en sentit comú, vull dir, no té res més.
Des del punt de vista de la feina periodística, és clar, deu ser més fàcil de donar consells sobre com no malbaratar l'aigua que no parlar, jo que sé, de les emissions de determinat material i de conceptes tècnics que a vegades poden resultar, no sé si dir, una mica complexos d'abordar.
Jo ja he anat 3 vegades al Defensor de l'Oyente, vull dir, sí? Estic orgullosa que he tingut queixes.
Per què, bàsicament? Per la dificultat de poder explicar determinades coses?
No, pels temes, vull dir, temes paliaguts, vull dir, quan tu agafes i... A veure, per exemple, em sembla que l'últim era sobre les piscifactories. Bueno, jo vaig donar veu a moltes organitzacions ecologistes que parlaven doncs, de l'ús que es fa, bueno, de com es crien els peixos a les piscifactories, la quantitat d'antibiòtics que se'ls dona, l'estat amb què es fan, bueno, tot. I bueno, vaig haver de sortir per la tele donant explicacions.
Quan un té això sobre la taula, què?
Per una part tens l'orgull perquè penses, bueno, no? Allò que diuen, si ladren, luego cabalgamos, vull dir, això és bo, penso que en el moment que tu tens una queixa, i una queixa a més enfurismada, no? És perquè realment alguna cosa estàs fent bé, i per l'altra... Se't creu també, vull dir, perquè clar, sempre que parles de les coses has d'anar molt en compte, vull dir, sobretot quan fas un servei públic, de no perjudicar altra gent també, vull dir, clar, la piscifactoria també està donant de menjar a moltes famílies i malgrat que potser les coses s'haurien de fer millor, vull dir, això no, jo no m'ho trec del cap també. I llavors has de fer equilibris amb tot això i has d'intentar, doncs, vaja, jo tampoc sóc una persona, a mi no m'agrada fer mal a la gent, llavors prefereixo dir de vegades grans veritats, no, amb un somriure i d'una manera suau, però allà la deixes i allà la dius. Vull dir, jo no me n'estic de dir les veritats.
Perquè un programa pot ser divulgatiu i en la divulgació haver-hi la reivindicació també?
Home, i tant. I tant.
O la crítica o la
denúncia? La política no es fa a la secció política. La política es fa a la secció de societat i es fa amb petits gestos, es fa amb microespais, es fa tot arreu.
I en algun moment dins la casa alguna d'aquestes càpsules va generar...
Bueno, a veure, jo he tingut alguna vegada... vaig tenir una altra per la llet, bueno, una cosa tan bàsica ara com que prendre llet s'associa a tenir més mocs, perquè hi ha molts especialistes que ho diuen i molts experts, i sí, jo la primera vegada que vaig fer...
Com que sembla tan prosaic ara, eh?
Sí, jo quan ho vaig dir, bueno, vaig tenir unes queixes i uns defensores de l'oyente, perquè clar, el defensor de l'oient de Ràdio Televisió Espanyola és on els oients poden anar i de dir, escolti, aquesta senyora...
Està dient no sé què.
I a mi, bueno, el mail del senyor que m'insultava, o sigui, m'insultar era poc. I clar, ara és clar, han passat 8 anys i les coses les tenim com molt coll avall, però en aquell moment doncs, la gent s'escandalitzava.
Ens ho has posat molt bé també. Se saben expressar opinions o crítiques? És a dir, quan l'Anna Grimau diu és que a vegades allò els oients insulten obertament allò amb hem après, no sé si en aquests anys, a exposar posicionaments o crítiques davant allò que escoltem o llegim d'una manera, no sé si dir, més o menys ordenada, o xarxes socials, o la vida a través d'internet, no sé si ha obert la porta a una certa impunitat.
Jo, per sort, no he estat objecte d'insults a les xarxes, que almenys que jo sàpiga. Penso que les xarxes, en aquest sentit, sí, són ja massa impunitat, no? Jo trobo bastant desagradable el tema de la xarxa en aquest sentit, no? Quan veig que, per exemple, no sé, per exemple la CUP, no? Quan l'Anna Gabriel, vull dir, va ser objecte de tots aquells salvatges atacs masclistes, vull dir...
Per la qüestió de les copes menstruals o...
Bueno, fins i tot abans, o pel serrell, o sí, pel tema de que si eren lletges, que si anaven mal vestides, vull dir, a mi em sembla, bueno, però clar, és una salvatjada internet. O sigui, internet té moltíssimes coses bones i té molts perills. I és com tot a la vida, vull dir, tot s'ha de saber fer servir amb ponderació i hem de saber agafar les coses bones de les coses, no? I després, doncs, les que són negatives, doncs, d'alguna manera regular-les o ser més conscients, ser més responsables, crec jo, entre tots, no? De tota manera, jo mai he estat objecte... O sigui, quan dic d'insults, vull dir en el sentit de
posicions molt abraonades, molt...
Sí, d'abraonades, de dir-me doncs, que jo no en tinc ni idea, de què estic dient, que és un escàndol que una persona com jo estigui fent un espai en Radio 5, no? Vull dir, aquestes coses, no? I bueno, està bé, no? Perquè penses, bueno, pues, aquesta és la sort que tinc, no? Que persones com jo i de tot tipus poden fer un espai a Radio 5 i a Radio Nacional, no? Que de vegades jo crec que també aquí a Catalunya ens estem... Jo que estic en un altre món, crec que aquí a Catalunya també ens estem tancant una mica i crec que hem d'obrir una mica mires, no? A mi, jo estic molt orgullosa de treballar a Ràdio Televisió Espanyola, crec que és una empresa molt, molt plural, a pesar de les censures que hi hagin, com hi ha a tot arreu, vull dir, no ens enganyem, però les censures que hi són a nivell polític no sempre hi han estat, vull dir, hem tingut èpoques molt daurades en què ens han deixat amb el criteri professional i hem estat líders d'audiència tant a Televisió Espanyola com a Ràdio Nacional i hem fet unes programacions i unes emissions molt dignes. Però em sento molt, molt orgullosa d'estar a Ràdio Televisió Espanyola perquè a part de ser una empresa pública jo trobo que és una empresa plural, no? On ningú et demana la teva procedència. Ningú et demana de part de qui vens o qui t'hi ha posat. O... No, allà vull dir, arriba tothom, és... No sé, és com una mica Madrid, tierra de nadie, no? Uh-huh. És una terra, encara que no ens ho sembli, molt més acollidora del que pot ser la nostra, no? Quan sempre diem que som terra d'acollida i en el fons aquí som tots uns classistes.
L'Anna ho diu per experiència pròpia.
No, ho dic pel que ho veig. Vull dir, jo no m'he sentit mai...
I per l'experiència del dia a dia, en la teva vida professional...
Sí, en el dia a dia, clar, en el dia a dia. Vull dir, home, jo soc persona, soc ciutadana i vull dir, soc espectadora també i jo m'estimo molt, Catalunya és el meu país i m'estimo... Però, ostres, justament perquè me l'estimo, de vegades m'agradaria que obrís més mires, no? Que no es tanqués tant.
Entre fer Planeta Vivo i presentar un informatiu, deu haver... moltes diferències, i entre elles no sé si sentiu una determinada pressió a l'hora de fer la feina o d'exposar els continguts o treballar-los, o no?
No, jo no sento pressió. A veure, sentiria pressió potser si edités, però precisament per això no estic editant. A mi...
Què passaria si un dia es plantegés aquesta possibilitat?
No, jo he editat molts anys,
doncs...
Jo he dimitit moltes vegades. Sí. Jo tinc bastantes històries per explicar en aquest sentit. Tampoc em vull fer pesada,
no,
però jo
dimitir,
no...
Dimitir moltes vegades vol dir renunciar a possibilitats de progressar dins de l'empresa.
Evidentment, això he renunciat moltíssimes vegades perquè no volia pagar el preu que s'havia de pagar per fer-ho. Això ja t'ho, bueno, pots comptar-hi, t'hi pots pujar de peus. I després jo vaig estar editant i presentant informatius a Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya durant molts, molts anys. I bueno, me recordo l'època que va venir la primera vegada que va governar el PP, perquè a veure, tots manipulen, tots manipulen i tots, però clar, hi ha qui és més expert, que té més traça, i hi ha qui és més lerdo, per dir-ho així.
Sí, hi ha qui és més subtil, hi ha qui és més destreu.
Clar, i jo en aquell moment me'n recordo quan va venir el Partit Popular al govern, van haver-hi doncs, totes aquelles manifestacions del Banc Mundial... de l'FMI a Barcelona, no recordo l'any, però bueno, recordaràs tu les manifestacions. Sí. I nosaltres estàvem a l'edifici, com deies abans, a Passeig de Gràcia, i allà l'edifici aquell...
Mm-hmm. El malic del món.
Doncs allà hi estaven les manis, i jo abans d'entrar al torn, doncs jo entrava a les 3 de la tarda i feia tots els butlletins de la tarda, feia l'informatiu de la tarda, les desconnexions i tot, ho editava i ho presentava jo. I aleshores vaig anar a veure la mani i jo vaig veure amb els meus ulls, vaig veure com la policia picava els iaios, com picava la gent gran, com picava els nens, com picava gent que passava per allà, vaig veure, pues, evidentment, els policies infiltrats, com trencaven els aparadors de Passeig de Gràcia, jo tot això ho vaig veure amb els meus propis ulls. Bueno, pues jo me'n vaig haver d'anar a fer les notícies després i vaig arribar i em van cridar al despatx i em van dir la consigna és esta, la versió és la de delegació del govern i esto es lo que hay. I vaig dir, bueno, i me'n vaig a fer el butlletí a les 4 i vaig donar la versió de delegació del govern i vaig donar la versió dels manifestants. Vaig sortir al butlletí i em van tornar a cridar al despatx. A veure... Es que creo que no m'has entendido, bueno, tal, no entraré en detalls i tal, no. I jo, pues bueno, no, és que no ho he entès, i a les 5 una altra vegada, i a les 6 una altra vegada, i a les 7 una altra vegada, a les 8 una altra vegada, evidentment a les 9 ja estava cessada.
Tota la tarda van així, fins a les 9?
Sí.
Suposo que l'Anna Grimau era conscient que això acabaria d'aquesta manera,
bueno,
o no?
Bueno, jo ho estava buscant.
No, està clar.
A veure, jo aquella nit vaig dormir molt tranquil·la. Perquè jo vaig fer com a persona el que creia que havia de fer, que era donar les dues versions. Uh-huh. Ja està.
No passarien moltes coses amb una certa consciència individual d'actuar
sí,
d'aquesta manera?
Sí, és clar, però el món està ple d'ambicions i és molt lícit i molt legítim. Vull dir, la gent pot viure la vida i la seva professió com vulgui. Jo la vic molt tranquil·la. Jo estic molt a gust a la meva feina.
Davant d'això, fer Planeta Vivo deu ser... Uf.
Jo estic encantada.
Una mica d'allò.
D'aire fresc.
Respirem una mica amb Planeta
fresc.
Vivo.
Exacte. Bueno, però de manera amable i amb un somriure, pots dir coses molt, molt bèsties, eh? pensa que les mirades sempre miren la secció política.
I per tant aquí queda, diguem-ne, en aquest petit reducte de 3
minuts. Bueno, llavors quedem
minuts
allà, sí, llavors diguem-ne que la gent que no ens va al tema escalar o el tema, o sigui, que la gent que no ens va haver de pagar un preu tan alt que no ens deixi dormir per la nit
per estar en una determinada
per
posició.
Per estar en una determinada posició, cosa que jo podria estar, i fa molts anys que podria estar, i no hi estic perquè no vull. Tenim l'avantatge que, bueno, pues estem al món de les seccions de cultura, de societat, i fem temes que són molt agraïts. Són molt agraïts. Vull dir, veus la vida, veus el bategar de la ciutat, de la vida, veus la vida com passa als ulls de la gent, no? És brutal, no?
Com es planteja una càpsula de 3 minuts? Així.
Bueno, jo no miro ni el temps, eh?
Ni
jo,
el temps.
Jo no tinc ni
però
temps.
Suposo que això és una qüestió d'ofici, eh? Perquè escoltes el que escoltis, tot més o menys està entre els 2 minuts i mig.
Sí, no, jo intento de vegades fer-les més curtes, però, bueno, és que depèn. Jo, saps què passa, Vicenç? Jo això ho faig de més a més de la meva feina.
D'acord.
I això vol dir que de vegades haig de gravar...
Sempre ha estat una més a més, Anna?
Sempre ha estat una més a més. Vull dir, és això el que m'han premiat ara, no? Proposo que la continuïtat, no? La perseverància. I a més, vull dir, ells no sabien que ho feia de més a més a la meva feina, però és que ho faig de més a més i a més no ho cobro. Vull dir, jo estic a la Televisió Espanyola i això ho faig per Ràdio Nacional i no ho cobro, ho faig perquè penso que Ràdio Nacional ha de tenir aquest espai. I estic molt orgullosa que Ràdio Nacional el tingui. No només perquè la iniciativa...
Ho faig perquè em dol la gana de fer-ho, perquè crec que...
Perquè crec que s'ha de fer. Però estic molt orgullosa perquè durant 8 anys hi ha hagut molts caps que han apostat perquè això continués. Primer el PEC, jo el PEC va apostar perquè això hi fos, i després tots els caps, el Juan Izquierdo, com que a Radio 5 vaig trucar, on li va de trucar una noia desconeguda i li va dir, escolta, jo crec que Radio Nacional tiene que tener esto, i li vaig explicar per què. I no sé, li vaig arribar al cor i em va dir, te lo compro.
O sigui que el programa ha tingut aquell avantatge que no hi ha hagut ningú que s'hagi d'alguna manera atrevit a dir, seré jo qui tregui això que està agradant tant i que està tenint una legió de fidels i que els meus predecessors han apostat per això.
Que no sé com van les coses a Madrid perquè no tinc ni temps de plantejar-m'ho, però suposo que jo crec que en principi mai ha hagut ningú que volgués carregar-s'ho, perquè Planeta Vivo a Espanya és un espai molt molt estimat, té molt molt seguidors. Jo sóc la xica de los pequeños gestos. Jo a Espanya sóc coneguda, mira, la xica de los pequeños gestos. Quan surto per la tele diu, mira, la xica de los pequeños gestos.
Perquè cada càpsula acaba amb una frase. A nosaltres, quan la vàrem escoltar, ens va venir al cap, i tot i que l'Anna ens diu, no, és que no hi ha una associació directa perquè no hi ha estat mai.
No hi és.
Però està clar que aquí en el seu dia pugui recordar en èpoques d'infantesa el capità Enciam, de Pep Parés, allò de...
Els petits canvis són poderosos.
Són poderosos, sí, doncs sí. L'Anna acaba cada càpsula amb els petits gestos són poderosos.
Sí, sí.
I per tant, aquesta és una frase amb una potència molt
forta. Amb una potència molt forta. Sí.
Aquesta frase et va venir de...
Aquesta frase em va venir perquè quan em van dir hem fet un espai de medi ambient, em vaig posar per internet i ara em sap greu perquè no recordo bé el nom, em sembla que es deia Terra Nostra, vull dir, són d'aquelles organitzacions ecologistes o col·lectius ecologistes totalment veterans i militants i que gràcies a ells està passant tot el que està passant en aquest país, no? I tots tenim una mica més de consciència gràcies a la feina que han fet aquesta gent. I ells tenien parlant de fer gestos, no? I jo vaig dir, ostres, sí, hem de fer gestos. I em va venir aquesta història. Potser en el subconscient tenia el capità Enciam, no ho sé, potser sí. Però jo no vaig coincidir en la meva època amb el capità Enciam. L'època del capità Enciam jo ja era més gran i jo ja estava a Barcelona i ja sortia de nit, jo no mirava la tele en aquella època. Però pot ser, segurament, per què no? Evidentment, jo no he inventat res, vull dir, jo et dic, jo ho vaig agafar d'internet, no? d'aquesta associació.
I en aquests 8 anys ha anat canviant la forma d'abordar els continguts o incorporant altres tipus de continguts,
va haver un moment...
o altres vinculats amb la informació més immediata?
Primer, hi havia molts missatges, perdona, des de l'aigua, tot, era, vull dir, hi havia tantes coses per aprendre, la petjada ecològica, el compartir cotxe, hi havia moltes coses per aprendre perquè tot era nou per tots. Però va haver un moment que vaig pensar, això s'acabarà, jo no tindré res a explicar, perquè ja se'm repetiré.
No hi haurà temes per...
No em repetiré, i no ha passat. Vull dir, cada dia, per sort i per desgràcia, cada dia hi ha més notícies de medi ambient. Llavors, la sort és perquè sempre n'hi ha de molt positives, i les que són negatives s'han d'anar recordant perquè la gent no perdem la consciència, no? Però... però no s'acaben els temes. Jo el que a mi se m'acaba, el que no tinc és temps. Ara, per exemple, tinc 10 temes per fer, no? Perquè cada vegada que veig alguna cosa que m'interessa, pum, m'ho poso en una carpeta i dic, bueno, pues això serà un Planeta Vivo, no? Però no tinc temps a redactar-los, no? És aquesta la història, però si de temes n'hi ha un munt, i això que jo ni busco, em venen, saps? Allò, em venen llegint el diari, o em venen, pues, navegant per internet, o em venen perquè, evidentment, doncs, l'espai ja té un nom i llavors la gent ja t'envia informacions, i em faltaria temps, vull dir, això podria ser diari tranquil·lament, però jo tinc temps de fer-lo.
El cas de Volkswagen és un cas de Planeta Vivo o és un cas d'una altra lliga o de la lliga d'informatius?
Jo no el poso Planeta Vivo aquest, perquè trobo que és un cas d'engany, de corrupció, vull dir, no trobo, evidentment és una estafa mediambiental, evidentment, però jo no jugo en aquesta lliga, jo... Intento, sempre he pensat que els missatges arriben millor si són positius que negatius. I llavors jo...
Això
jo,
es pot dir així, eh?
Jo per mi sí, jo ho tinc claríssim. I jo sempre, totes les meves notícies he intentat que fossin així, però sobretot a l'espai aquest sempre he pensat, guanyaré més adeptes, o sigui, a veure, jo no pretenc convèncer a un ecologista, a un militant, evidentment perquè ell sap molt més que jo. Jo aprenc juntament amb els meus oients. Jo el que vull és que la gent que no en sap, que mai ha tingut aquesta informació, li arribi. I com li pot arribar? Doncs d'una manera positiva, amable, amb un somriure. Perquè si tu estàs amonestant a la gent de no facis això amb negatiu o el que sigui, la gent es tanca, ens tanquem en banda.
Molt sovint, però aquest és el missatge en la majoria de casos, eh? Un missatge més aviat de com determinades actituds nostres tenen un impacte molt dramàtic i en canvi estem poc acostumats a escoltar el missatge de l'ecologisme des d'un punt de vista, no sé, més edificant o més amable.
Jo penso que en el fons les persones som el que som persones, vull dir, cada vegada fem les coses mal fetes perquè no sabem fer-les d'una altra manera.
Com el cas de les campanyes de conducció, no?
Clar.
Estem acostumats al missatge, diguem-ne, dramàtic, dur, contundent, que és evident que existeix perquè la realitat així ho demostra, però en canvi estem poc acostumats
Mata més gent la contaminació atmosfèrica cada any? Hi ha més morts prematures de nadons i de gent gran que els accidents de trànsit i ningú hi dedica ni un duro ni un segon i mata, bueno, només a l'àrea de Barcelona me recordo la xifra, però és espeluznant, vull dir, si la busquéssim ara un moment, i això és així, vull dir, però clar, què treus de posar-li la por al cos a la gent o d'estar dient-li el que fa malament o d'estar renyant-los, no? Al contrari, jo crec que és molt més, aconsegueixes molt més, és molt més edificant, aconsegueixes molt més a través del missatge positiu.
Estem una mica en l'època de la por al cos, per això?
No sé, jo vi com un altre planeta.
El dia a dia de l'Anna quin és?
El dia a dia de l'Anna, doncs em llevo a les 6 del matí, surto pitant cap a la feina, si tinc directes em llevo a les 4:30 o les 5, depèn d'on els tingui, quins temes 5 tingui, perquè clar, el primer directe el tinc a les 8 del matí, si el tinc a Lleida, doncs clar, m'hauré de llevar més d'hora.
Evidentment.
I després és una voràgina de no parar, de vegades, vull dir, normalment, vull dir, no sempre, però normalment és tot just temps de fer pipi en algun moment i veure un glob d'aigua, però no parar, doncs, en principi fins les 3:15:30 o 4 de la tarda, que llavors torno corrents, generalment sense dinar, per arribar a temps a recollir el meu fill a l'escola, i després, doncs, bueno, la vida d'una mare normal, no? Em porta el nen cap aquí, bueno, vas fent com de taxista a peu, no? Per sort, portes el nen aquí, el reculls allà, ara el portes cap aquí, ara compres, ara fas el sopar, ara això... I...
Vindria més de gust no voltar tant, o no?
No voltar tant al matí?
Sí.
És
la vida, no? Està
és
clar.
La vida, clar, a veure, és que enganxa molt l'adrenalina, clar. Em para, de vegades és molt, molt cansat, de vegades penses, m'estic fent gran, ja tinc ganes d'estar una mica més tranquil·la, disfrutar les coses d'una altra manera, però alhora, enganxa veure la realitat de les coses, que és passar d'un tema, la setmana passada vaig fer 3 temes de cultura, vaig fer... Bueno, mira, per un exemple del que és la meva vida. La setmana passada, dijous, vaig presentar un acte de Premis Literaris a Cerdanyola, on no havia anat mai, no sabia ni el lloc que era ni res, i em vaig poder mirar els papers una hora, durava l'acte, un quart d'hora abans.
Un clàssic de les presentacions,
Això és la meva vida.
Quan les organitzacions saben que qui ve i ja presenta habitualment, es dona per entès que és capaç d'enfrontar-se tot 10 minuts abans.
Jo no sé si l'organització era conscient d'això. El que jo no vaig tenir temps de res més, la veritat. I això és la... Però clar, després al dia a dia, tots els temes que veus, que fas, que toques, són tan enriquidors que no sé, no? La setmana passada vaig a alimentària 4 dies. Cansat, alimentària? Molt. Molt cansat, clar, són 100.000 metres quadrats... Ah,
I la vida d'una fira és això, és un no parar.
És molt bèstia, és molt bèstia. Vull dir, el primer dia, oh, quina sort tothom, no? Clar, tothom al comentari, tothom, quina sort que has anat a alimentària, aquest!
Ja et deus haver passat el dia tastant
oh,
coses.
Oh, menjant coses i tal. Bueno, el primer dia vaig menjar amb tot, o sigui, em vaig llevar a les 5 del matí i l'únic que vaig menjar va ser un plàtan a les 5 de la tarda. Vull dir, crec que amb això ja... I no sóc pas una persona que no m'agradi menjar, jo menjo molt i m'encanta, però... No tens temps.
Dues
no.
coses que vindran molt bé per tancar la conversa. Hi ha una visió de la feina, no sé si a vegades, distorsionada, quan una persona treballa a la televisió o quan una persona... Aquest exemple que acabes de posar d'alimentari és un exemple, no sé si dic, bastant recurrent. Tens una vida, mira que bé que estàs, no sé què, tal.
Bueno, jo penso que... A veure,
si és una professió que continua enlluernant, aquesta.
A veure, la gent, jo crec que sí que té una idea molt equivocada del que és la nostra professió, vull dir, perquè sembla que tot és com molt... Quan et veuen presentant, per exemple, no, hòstia, que fantàstica, mira que ben pentinada o que ben maquillada i tal, no? Clar, no saben que el teleprompter t'està fallant, no saben el que has hagut de fer fins a arribar allà, vull dir, són, evidentment, igual que aquí us falla moltes coses, com a ràdio municipal, nosaltres, com a gran empresa, també ens falla moltes coses, ens cau el sistema informàtic o la notícia no arriba... Clar, hi ha molt estrès. És una feina que és molt, molt estressant, però alhora és molt gratificant, no? Vull dir, bueno, tu ho saps. Perquè realment, a mi em compensa. I jo penso que tots els que treballem és molt dura. Hi ha vegades que és molt dura, hi ha vegades que no, a vegades que és un bueno, és molt agradable, no? Però moltes vegades, la majoria de vegades és una feina dura, però és molt gratificant perquè el premi, o sigui, tot el que aprens i el que t'aporta és enorme, no? I llavors et compensa la balança. Però sí, jo penso que... Jo me recordo que un moment que vaig fer un directe la setmana passada a l'alimentària i com vam acabar el directe, el senyor d'un estant ens va venir i ens va dir... Diu, i aquesta és la vostra feina? Però el pobre home m'ho va dir com... Estava tan sorprès i va dir... O sigui, venia a dir amb bones paraules, aquesta és la merda de feina que teniu. O sigui, tots aquests nervis per 30 segons,
pobre
tot
gent.
Aquest estrès, però
per
li feien segons. Pena, li feien pena.
Sí, per això dic pobre
I jo li
gent.
Vaig dir, sí, això és la nostra feina. Diu, però és que no us sembla quan ho veiem a la tele. Dic, ja. Però bueno,
si
vull
tot
dir,
semblés com es veu a la tele.
Clar, però bueno, però té una part enorme, no? Vull dir, coneixes a gent encantadora, la gent dels estants era brutal, la gent... Jo penso que el món està ple de gent bona, o sigui, el 80% de la gent és bona al món, hi ha un 20% de fills de puta...
Que capitalitzen
però,
els titulars,
capitalitzen,
eh?
Però el 80%... I la gent és tan sumament encantadora que tot el que puguis passar de cansament, de nervis, de nervis, no perquè hagis de sortir en antena, sinó perquè és, bueno, has de buscar un lloc, igual estàs a 10 minuts d'un directe i ara volen que vagis al pavelló a l'altra punta i has de trobar un espai en què tinguis alguna cosa a ensenyar, en què puguis que tinguis prou senyal per poder connectar, que els cables no... Són tantes coses, vull dir, al final el de sortir per la tele és el de menys. És arribar fins allà, no? Igual que quan fas un programa de ràdio, no és fer el programa de ràdio, és tots els obstacles que estàs superant fins arribant al moment d'antena. És així, la nostra feina és dura abans, no durant, no?
I una més, premsa, ràdio, televisió, web, xarxes socials, té la negrimau la sensació que ara tothom està més ben informat que quan va començar a treballar?
No.
Per què deu ser, doncs, això?
Mira, jo l'any 99 vaig guanyar el meu primer premi radiofònic, que va ser el Premi de Benestar Social de l'Ajuntament de Barcelona, i aleshores ja ho vaig dir, vull dir, el periodisme és una espècie en extinció, t'estic parlant de l'any 99. Jo aleshores vaig dir, estem enmig d'una dictadura mediàtica en què el caos de la desinformació, de molta informació,
de
és la desinformació, no? Dels ciutadans, no? I estem parlant de l'any 99, quants anys han
fa
passat?
Fa 17 anys.
17 anys, vull dir, evidentment, vull dir, estem amb una superficialitat, amb uns titulars, a més, evidentment, la informació està hipercontrolada, que ja ens ve controlada. Ja ens ve controlada i llavors aquí encara la cuinem més, no? Per això no, a mi el món de la informació en general no és un món, entre cometes, que m'interessi molt. A mi m'interessa el món de les persones. I el món de les persones el puc trobar a través de les seccions de societat, fins i tot d'economia. Jo faig moltes peces d'economia, també. I en el món, doncs, del medi ambient, en el món de la cultura... Doncs en tots aquests mons, i fins i tot presentant un informatiu, però sobretot estant el dia a dia al carrer, que és el que a mi m'agrada i és la meva feina real... Aquest és el món real.
Vaja, que no ets editora, però estàs fent el periodisme que t'agrada.
I tant. I tant, sí, sí. No, no, jo no tinc cap... A més, no tinc cap recança de no ser editora, no, no.
Però per això ho pregunto. Estàs fent... Vostè està fent la feina que li agrada?
Jo penso que estic servint als ciutadans i estic aprenent molt d'ells i amb ells. I amb això jo em sento ja pagadíssima.
Què més es vol, no?
I tant. I a sobre, vull dir, tinc un sou i si és que, clar, tenir... Deien que quan tens una feina que t'agrada no treballes, no? Jo no em sento que treballi. A mi em falten hores al dia. Jo, si tingués més temps, faria tantíssimes coses. Tinc tantes ganes de fer tantes coses, però em falta temps ara mateix, com suposo que tots.
Anna Grimau, Premi Biocultura per Planeta Vivo. Aquestes càpsules de 2 minuts i mig que emet a Radio 5 Todo Noticias uns quants cops per la setmana. Ella n'enregistra 2 a la setmana, ens deies?
Sí, Anna? 2, sí, sí.
I Ad Libitum van passant per Radio 5 quan la programació així ho demana.
Sí, ells tenen uns dies establerts, que jo tampoc tinc gaire, no tinc ni temps d'escoltar-m'ho, i llavors ells moltes vegades repeteixen per ajustar titulars, doncs, per exemple, si tenen un minutet o 2 minutets fins que arriben a l'hora en punt per les notícies, doncs posen un Planeta Vivo.
Doncs acabem aquesta conversa amb una altra peça de Planeta Vivo. Anna, un plaer.
Gràcies, a vosaltres.
Planeta Vivo.
Afortunadamente, los green roof o tejados verdes están cada vez más de moda en las grandes ciudades, con azoteas que incorporan auténticas joyas de jardinería o huertos con soluciones de ingeniería muy avanzadas para su correcto desarrollo. Aunque pueda parecer que los tejados verdes sean un nuevo concepto dentro de la arquitectura moderna, como respuesta a los nuevos retos para construcciones más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, lo cierto es que los países nórdicos y países cálidos como Tanzania ya hace siglos que emplean esta técnica de construcción. A partir de 1960, el fenómeno cobró impulso en Alemania, donde comenzó a emplearse de forma generalizada en todo tipo de construcciones, teniendo a día de hoy el 10% de los edificios con cubiertas vegetales. En Francia ha entrado en vigor una ley que obliga a que los tejados de las nuevas construcciones estén en parte cubiertos por plantas o placas solares, mientras que en Copenhague, Dinamarca, las azoteas verdes ya son obligatorias. En nuestro país tenemos grandes ejemplos como la azotea del Hotel Wellington de Madrid, que acoge uno de los mayores huertos urbanos del mundo, un total de 300 metros cuadrados de suelo fértil para verduras que crecen en la céntrica calle Velázquez. O la sede financiera del Banco Santander, que tiene el techo verde más grande de Europa, con un total de 100.000 metros cuadrados. Una de las cubiertas verdes más espectaculares del mundo es la del Centro de Convenciones de Vancouver, en Canadá. Tiene más de 6 hectáreas de superficie que acogen a 400.000 ejemplares de plantas autóctonas y 240.000 abejas. También el Ayuntamiento de Chicago puede presumir de contar con un techo en el que viven plantas y árboles propios de la zona, de 100 especies distintas y en un total de 23.000 metros cuadrados. Según los cálculos del propio ayuntamiento, el techo verde del edificio les permite ahorrar unos $3.600 anuales en la climatización del edificio. Haz gestos, los pequeños gestos son poderosos. Haz un gesto para preservar el
Planeta Vivo.
Anna Grimau, Radio 5, Todo Noticias.